Doncs els 20 estudiants que han obtingut les millors qualificacions de les proves d'accés a la universitat aquest 2015 a Catalunya han estat escollits per participar en la tercera edició del Leading Program que s'organitza amb el patrocini de CaixaBank, una iniciativa creada amb l'objectiu d'incentivar el lideratge, la creativitat, el talent i la innovació entre joves amb excel·lents resultats acadèmics, i que ha portat aquest grup d'estudiants a visitar empreses capdavanteres, entre elles la mateixa CaixaBank, Hewlett Packard, Seat, Barcelona Televisió i altres. Hi ha una llista llarga, i també hi han participat altres directius i líders en els camps de la medicina, l'esport o l'ajuda social, com Ventura Clotet, Johan Cruyff, Jaume Giró o Sor Lucía Cara. És a dir, que diguem que el perfil és ampli, oi? Aquest curs va ser la setmana passada, i saludem en Rubén García. Rubén,
bon dia. Bon dia.
Primer de tot, felicitats.
Gràcies.
I abans que ens expliquis com ha anat aquest curs, ens has d'explicar una altra cosa, que és com arriba un a un 9,6 a la fase general, perquè ara això ha canviat molt, des de que Servidor ho va fer. Abans les notes anaven com anaven i hi havia fins al 10, ara hi ha fins al 10, però després a més hi ha una fase posterior que pots pujar fins al 14, em sembla que és, no?
Sí.
El 9,6 no és sobre 14, no, és sobre 10, oi que sí?
Sí.
La fase general, que és la de les matèries obligatòries, troncals, oi?
Sí, la fase general tenim la català, castellà, anglès, després tries entre història d'Espanya o història de la filosofia.
Què vas triar?
Història d'Espanya. I una matèria de modalitat, que en el meu cas va ser geografia.
D'acord. Per tant, ja lliga bastant amb el que m'ha dit abans de començar, que volia estudiar, oi? El que va triar. Però abans, anirem a pams. Et van anar molt bé totes. Perquè per treure un 9,6 vas baixar 4 dècimes només.
Sí, de les matèries de la fase general, si no recordo malament, tenia un 10 a castellà i un 10 a anglès, un 9,5 a català, un 9,5 a història d'Espanya i un 9 a geografia.
D'acord. Com ho fa un per portar-ho tot tan bé?
Bueno, quan em van fer l'entrevista per l'ECO, després de saber els resultats, també em van fer la mateixa pregunta. I jo vaig respondre que crec que el més important és l'esforç i l'organització, però sobretot la constància, perquè els resultats de les PAU són el fruit del que has anat treballant durant tot el batxillerat i especialment durant tot el curs de segon. Així que si t'esforces durant el curs, després la selectivitat és un examen més.
D'acord, però en qualsevol cas això vol dir cadència a l'hora de posar-se davant de cada dia per, doncs això, anar engruixint no esperar fins al final per estudiar-ho tot, oi?
No.
Es treballa cada dia,
però, i per això crec que és molt important posar interès en el que estàs fent. Per això jo penso que aquelles persones que estudien batxillerat és perquè tenen ganes de fer-ho, i és això, el llevar-te cada dia i anar a l'institut amb ganes d'aprendre coses i dir, doncs el meu objectiu és anar a la universitat, si és aquest, i posar-te cada dia a treballar al màxim.
Aquest mètode és fàcil de portar o cal una certa motivació? Et motives d'alguna manera per fer-ho, o simplement l'objectiu ja motiva?
Home, jo crec que l'objectiu de per si motiva bastant, però també és important, doncs, trobar aquest suport i aquests ànims des de casa i també per part dels professors, òbviament.
Ser bon estudiant està mal vist?
Bueno, sí, però tampoc crec que està una mica, doncs, mitificat, no? La figura aquesta de l'empollón o com sí, vulguem dir-li. Però bueno, sí que és cert, sobretot quan ets més petit, no? Durant l'ESO potser sí que és més difícil per a aquelles persones, doncs, que bueno, ens han titllat d'això o hem tingut més facilitat pels estudis. Doncs jo crec que sí, no? Els nens potser són una miqueta més cruels, però quan al batxillerat ja tots són més grans i una miqueta més madurs.
Responsables.
Sí, diguem-ho així.
En qualsevol cas, tu ja eres bon estudiant de petit, m'imagino. Un no arriba a treure bones notes de gran si de petit no les treia.
No, sí, però jo crec que el que m'ha fet realment treure bones notes és perquè a mi sempre m'ha interessat moltíssim aprendre. I llavors jo qualsevol cosa, doncs, m'interessava, escoltava. Bueno, de les coses que m'interessen, perquè hi ha alguns camps que no...
Tots els camps que ens has explicat són de lletres o de socials, per entendre's, no?
Sí.
Això vol dir que la matemàtica la tenim una miqueta més fluixa, la física...
No, les matemàtiques, de fet, a l'ESPAU vaig examinar-me la fase específica de matemàtiques aplicades a les ciències socials. I no he tingut cap problema amb les matemàtiques, però sí que és cert que amb el que són les ciències pures, doncs no m'han agradat mai ni la física ni la química i l'àmbit tecnològic tampoc.
D'acord. Això és una cosa molt curiosa, perquè això ha estat de tota la vida. Ets de ciències o de lletres? Llavors, diguem que amb totes les ramificacions que pugui ser, però tu ets de lletres.
Sí, hem de dividir entre ciències i lletres, lletres.
Ets de lletres, però de lletres aplicades més cap a la banda de les socials.
Així, sí. Jo, de fet, les matèries que... O sigui, jo vaig triar el batxillerat social i les matèries de modalitat que he anat fent aquests dos anys doncs, són història del món contemporani, economia de l'empresa, geografia, matemàtiques aplicades a les ciències socials, economia...
Abans ens has comentat que, per una banda, tu has de ser metòdic, és a dir, has d'anar estudiant cada dia, tu has de prendre amb ganes, has de tenir una certa motivació, una motivació que ja procedeix probablement d'aquest interès que tens per allò que estudies, ara mateix ens ho has comentat, però també ens has dit que, per una banda, has de tenir el suport a casa i, per una altra banda, doncs, els professors. Si té la sort de que l'ajudin, li va la cosa millor?
Sí, el que passa que tampoc puc opinar gaire perquè jo sempre he tingut aquesta sort, no? Mai m'he vist amb uns professors doncs, que no m'ajudin o que no em diguin doncs, a tirar endavant sempre. I en el cas de la família també, o sigui, els meus pares sempre han estat els primers, tant a la meva germana com a mi, en doncs, transmetre'ns aquest interès per aprendre coses noves.
Tu arribaves a la selectivitat, entenc, ja amb bones notes.
Sí, la meva mitjana dels dos anys de batxillerat és de 9,86.
A on estudiaves?
Al Joan Ramon Benaprés. I la meva nota de segon de batxillerat era 10.
D'acord, per tant, doncs, poc a triar. Per tant, ja sabies d'entrada que optaves a una bona nota a la selectivitat a l'ESPAU.
Sí, o sigui, una bona nota, jo més o menys me l'esperava, el que passa que potser no tan alta.
Perquè com et vas preparar la selectivitat? Abans ens has dit, era un examen més, era continuar treballant sobre el mateix, vas fer un treball específic, vas preparar les proves de selectivitat d'alguna manera. Com es prepara la selectivitat?
En la majoria de matèries, al llarg del curs, doncs, ja anem treballant sobre el material dels exàmens de l'ESPAU dels anys anteriors. Però després, a mitjans del mes de maig, vam acabar les classes i llavors, d'allà fins la segona setmana de juny, més o menys, que és quan vam fer l'ESPAU, teníem classe de preparació de l'ESPAU exclusivament amb els professors i llavors és això. Simplement treballar sobre els exàmens i després, doncs, 3 o 4 dies abans de fer l'ESPAU, doncs, fer un repàs més o menys a les coses que han sortit amb més freqüència i un resum en general de tot el que s'ha fet durant el curs.
Es pot copiar durant els exàmens?
Jo no ho he fet. Bueno, alguna cosa a la sala de la UPC de Vilanova on jo estava fent l'examen, sí que veies, senties algun xiu-xiueig o veies alguna mirada perduda.
És a dir, un no arriba en aquesta nota copiant.
No, perquè a més jo penso que els exàmens de l'ESPAU no serveixen només per demostrar si saps la resposta a exactament allò que et pregunten, no? Has d'aprofitar per intentar lluir-te al màxim, no? I mostrar-li al corrector doncs, que saps més coses. I per tant ha de ser una cosa molt, molt personal, molt pròpia, no? No pots copiar.
Et van preguntar allò que ja sabies o vas encertar allò que vas estudiar?
Bueno, la majoria de coses doncs, potser sí que les sabia, no? Però a l'examen de geografia, per exemple, recordo que hi va haver una part que vaig dir a veure, intenta buscar pel teu cap tot el que estigui relacionat amb això i lliga-ho bé perquè tot soni bastant...
Geografia és on vas treure la pitjor nota, un 9.
Sí, va ser la meva pitjor nota de l'ESPAU, sí.
Què van preguntar a geografia, que va anar tan malament?
Bueno, la primera part sí que ens l'havíem estudiat tots i per tant estàvem molt contents, que era sobre el turisme a Espanya, però aquella segona part que parlava sobre la sostenibilitat i la contaminació va ser horrible, va ser no saber per on agafar-ho, i això que et comentava, no? Intentar doncs, buscar en la nostra ment tots els coneixements que tenien sobre això, uh-huh. intentar lligar-los.
Per no saber per on agafar-ho vas agafar bé.
Se suposa que sí.
Que tampoc, a veure, no vas treure un 5.
No.
Vas treure un 10 d'anglès.
També. Vaig treure un 10 d'anglès, sí.
Això vol dir que en saps molt d'anglès o que el nivell és molt baix?
Jo... Mira, jo he anat des de cinquè de primària en una acadèmia d'anglès, a part de l'escola, i jo crec que en general el nivell de l'escola és potser una miqueta baix. Però, bueno, tampoc hi ha una diferència brutal. El que sí que jo, havent fet els exàmens dels anys anteriors, era bastant més fàcil. I després vaig comentar amb alguns companys i també amb la professora d'anglès, i sí que veient la part de la comprensió lectora i del listening, sí que el nivell era bastant més baix, era molt, molt fàcil, molt assequible.
Uh-huh. És a dir, el nivell de la selectivitat era més fàcil que el nivell, diguem, d'estudi, a nivell de centre.
Sí, a més, des del nostre centre la majoria de professors intenten durant el curs exigir-nos una miqueta més, perquè així l'examen de les PAU, doncs, no puguem anar una miqueta més relaxats.
Les PAU posen nerviós?
Les PAU posen molt nerviós, no?
Sí? Quan
jo veia les setmanes abans que en algunes comunitats autònomes ja havien començat a fer-les, i quan veus allà les aules amb tots els estudiants nerviosos, un que et diu no he dormit les hores suficients, l'altre m'he hagut de prendre no sé quants cafès, no? I penses, en realitat m'estic jugant al meu futur en 3 dies, no? És tot molt, molt concentrat en el temps.
Perquè recorda'ns com funcionen, per això han anat canviant amb el temps. Com es fan ara les proves?
Es reparteixen en 3 dies, uh-huh. i depèn de les matèries que tu triïs per examinar-te, doncs a mi en el meu cas tenia 3 el primer dia, 3 el segon i 1 l'últim. I llavors doncs
són consecutius aquests dies o hi ha algun descans entre...
No, són consecutius. Nosaltres ho vam fer dimarts, dimecres i dijous. Uh-huh. I llavors doncs d'una durada, si no recordo malament, d'una hora i mitja per cadascun, amb un descans de mitja hora, em sembla.
Això d'haver de compartimentat en el cervell 3 proves un dia, 3 proves un altre, això és diferent de com de fer exàmens normals quan
sí,
estàs estudiant, oi?
Sí, perquè nosaltres estem acostumats a tenir una setmana d'exàmens al batxillerat, amb un màxim de 2 exàmens per dia, però sense haver d'anar a classe en la resta del dia, no? Llavors tens sempre hores lliures per poder-te repassar, no? Però aquí haver de llevar-te més aviat per anar fins a Vilanova i llavors allà haver de fer aquests 3 exàmens seguits, doncs no estàvem acostumats. I a més que és això, no? 3 i 3 el dia següent.
D'acord.
Són 6 allà molt, molt apretats.
Vas tenir la percepció que t'havia anat bé?
A veure...
Si ara em dius que no, diré...
No. En tots vaig sortir amb una sensació més positiva que no pas negativa, no? Uh-huh. Però del que vaig sortir més content va ser del primer. El primer teníem llengua castellana i temíem bastant perquè era una de les assignatures que on més ens exigien aquí al centre, no? I llavors és allò que fas el primer examen i penses, buf, si tots són com aquest, la cosa va bé, no? Però després fas d'altres i penses, ostres, doncs mira, això ho podria haver explicat millor així, o això potser no es referia a allò que he posat, no? Sobretot fer-li moltes voltes. I quan ho comentes amb els companys justament al sortir, no, el pensar, i tu què has posat, i tu, i a veure què era.
Què volies estudiar? I per tant, què estudiaràs? Perquè clar, amb un 9,6 és difícil.
Doncs ara ja he fet, vaig fer la matrícula la setmana passada, i estudiaré el grau en Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
D'acord. Que no tenia una nota d'accés gaire alta, oi que no? Perquè...
No, pel que he sabut, perquè jo no m'he molestat gaire en mirar-ho, com el nivell de les notes de les PAU aquest any ha estat bastant alt, en general, a tot Catalunya, doncs les notes de tall han pujat, crec que en una mitjana d'un punt, més o menys, però l'any passat la nota per entrar a Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, que era on et demanaven més, era un 7,4 sobre 14.
D'acord. És a dir, el que seria un 5 sobre 10.
No, més o menys.
No hi ha més cera que la que crema, oi?
No, no.
Per tant, ja tenies clar des de fa temps que volies fer això? Has dubtat molt? Vas dubtar entre aquesta fórmula i altres, que podien ser, jo què sé, drets i coses d'aquestes? O com va anar això?
A mi, des del moment aquell a l'ESO que ja comencen a preguntar, has de començar a triar matèries optatives per encaminar el batxillerat i això, a mi sempre el que més m'ha agradat és l'àmbit de les ciències socials. Llavors, una cosa que m'havia agradat molt des de sempre era la història. Però no ho veia tampoc com per dedicar-m'hi en un futur, no ho veia més com una mena de hobby.
De hobby.
Uh-huh. El que sí que la política sempre m'ha interessat moltíssim també, i llavors doncs no sabia ni que existia aquest grau. I vam fer la sortida al Saló de l'Ensenyament a quart de l'ESO i bueno, vaig anar a preguntar i em va convèncer bastant. I llavors fins aquest any ho he tingut bastant clar que faria ciències polítiques, però aquest any, quan he tornat a anar al Saló de l'Ensenyament, havia vist que hi havia un doble grau en ciències polítiques i dret, que eren en 6 anys. I llavors, bueno, doncs allò que demanes consell als professors, a la família, als amics. I al final doncs, he decidit agafar només ciències polítiques perquè el dret era una cosa que no m'acabava de fer el pes i clar, era dedicar-se tot el matí a les matèries de dret, tota la tarda a les de ciències polítiques i realment doncs, passar 6 anys així tan ocupat amb els estudis perquè després sigui una cosa que no m'agrada doncs, em va fer una mica retirar-me.
Perquè la intenció, tot i que és, a veure, és molt genèric, ara has de començar, has de veure com va, has de veure si t'agrada o no t'agrada, perquè una cosa és veure el sol de l'ensenyament i una altra cosa treballar-t'hi.
Sí, sí, sí.
La intenció professional que tindries, quina seria a partir d'estudiar això?
Doncs no ho sé, perquè m'han explicat, doncs, hi ha diferents branques dins d'aquest grau, una que tira cap a l'assessoria i la consultoria a tot tipus de sigui partits polítics, sindicats, ONGs, que no la descarto perquè em crida bastant l'atenció. Una altra que va més cap al que seria les relacions internacionals i a partir d'aquí doncs, es pot accedir al que seria el món de la diplomàcia. Que aquesta, bueno, doncs, potser és com més sorprenent, no? més fascinant. I després la branca de que seria ser analista en mitjans de comunicació, que aquesta també m'agrada bastant, i després la que de moment tinc bastant descartada és la de, crec que s'anomena polítiques públiques o alguna cosa així, que seria més per dedicar-se a ser tècnica en ajuntaments, que això és potser el que menys em crida l'atenció.
Més avorrit, oi?
Sí, sí, sí.
Per tant, doncs, estudiaràs de moment aquest grau en ciències polítiques. Què t'han dit a casa i què t'han dit els teus professors i què t'han dit els teus companys?
Bueno, els meus companys doncs és allò que pensen, això et pega molt a tu, no? Sempre m'ha agradat això i per exemple doncs he estat delegat de la classe durant molt de temps, a mi tot això m'agrada molt.
Has exercit el poder, ja.
Sí, sí, sí. Els meus amics, doncs, res. Potser sí que la gent que no està tant, i això tant per amics com professors, com per alguns familiars o gent del meu entorn, no és una de les carreres clàssiques, ni és una de les carreres que tampoc acostuma a ser associada amb la gent que treu bones notes, no? He trobat molta gent que diu, ai, això estudiaràs, podent estudiar una enginyeria, podent estudiar medicina, podent estudiar dret.
Home, medicina o una enginyeria venint de lletres és difícil, oi?
Jo sempre dic això. Però des de casa i des de bona part dels professors, doncs, sí que m'han dit, fes el que vulguis i el que penses que acabaràs disfrutant. Perquè una de les excuses que et posen és, on vas a fer això que no té sortida? I ara mateix, què és el que té sortida, no? Amb tots els aturats que tenim, res té sortida. I més val, doncs, penso jo, dedicar-te a una cosa que ho faràs amb ganes i amb motivació. I això a la mateixa vegada jo penso que et portarà a ser més ambiciós en en la teva professió, no? I per tant a poder ser millor i a poder optar a millors llocs de feina.
I no necessàriament t'acabes dedicant a allò que has estudiat, sinó que no deixen de ser coneixements que s'integren i que es poden utilitzar en el futur, i òbviament també pots estudiar altres coses en el futur.
Sí, de fet m'agradaria, si m'ho pogués permetre, doncs sí que m'agradaria continuar estudiant, perquè jo quan fa uns anys sempre que em preguntaven què vols ser de gran, jo deia, jo vull estudiar.
T'han conduït, t'han dirigit d'alguna manera, tant a casa com els professors, per orientar-te cap a aquest camí, doncs, de moment d'estudi, òbviament encara professional?
Des de casa, no. Sí que és cert que els meus pares no van poder tenir estudis universitaris, però sí que a casa, doncs, sempre hem tirat més cap a les lletres, no? Per exemple, la meva germana va fer el grau en publicitat i relacions públiques. I des dels professors ha passat amb altres companys meus allò de que quan tenen un estudiant que treu bones notes, tots se l'intenten portar cap al seu terreny, no? Però no he notat. Vaig notar més pressió a l'hora de decidir el batxillerat, que hi havia els professors de ciències que em deien, Rubén, fes el científic, perquè el científic té més sortides, perquè no sé què, perquè no sé quantos, no pots perdre aquesta oportunitat, i a les lletres, doncs, no tindràs tantes sortides professionals. Però bueno,
això no... fa 2 anys, no? Devia ser.
Això fa un parell d'anys, sí. Però jo vaig dir, no, però jo sóc conscient del que m'agrada, i com he trobat hagués triat el que hagués triat, hagués trobat el suport dels professors d'aquella matèria, no? I llavors, doncs, bueno, els meus professors del Departament de Socials, doncs, sempre m'han ajudat i m'han motivat.
Per tant, triar per triar, tria allò que et motiva.
Clar, sí, és això.
Que et farà anar millor, que és el que ha passat, de fet. Per tant, la decisió jo crec que ha estat la correcta, almenys vista amb aquesta perspectiva inicial.
Sí, perquè jo m'imagino havent passat 2 anys estudiant tecnologia industrial o física i no m'hi veig.
No t'hi veies, malgrat que probablement la capacitat per poder-ho treure la tenies, però has preferit triar alguna cosa que et motivés més.
Sí, però com et comentava al principi, jo penso que un dels factors més importants que m'ha fet treure bones notes ha estat l'interès per la matèria, no? I llavors potser, sí, podria haver tret una... O sigui, no hauria suspès les assignatures, no? Però no ho hauria fet a gust, no ho hauria fet amb ganes, no?
I ara fa uns dies va rebre la trucada per anar a fer un curs. Oi? Com ets un dels 20, anava a dir, més bons de Catalunya, oi? Et van trucar.
Sí, portaven uns dies, jo tenia moltes trucades al mòbil i per casualitats de la vida mai podia agafar-lo.
Et volien vendre alguna cosa.
Sí, i jo trucava i em sortia el contestador de la Secretaria d'Universitats. I bueno, doncs justament als pocs dies va trucar-me el director del meu centre per felicitar-me per la nota de selectivitat i tot això, i li vaig dir, no sabràs per què em poden estar trucant, no? I em va dir, ostres, doncs com no sigui per alguna cosa de la matrícula. Però no, després van trucar un dia a casa i llavors em van dir que era per... s'organitzaven una sèrie de tallers durant la setmana aquesta passada, del 13 al 17 de juliol, a Barcelona, uns tallers que organitzava l'empresa BCN Moments, i que eren per fomentar el lideratge i la creativitat. Però jo en un primer moment em pensava que serien com tallers per anar i tornar cada dia a Barcelona, però després em van dir, podem facilitar les teves dades, el teu correu electrònic, i t'enviaran la informació. I llavors un dia, estant jo aquí tan tranquil a la platja, em vaig rebre una trucada de l'empresa i em van explicar, doncs, que era una immersió total durant una setmana en les empreses, diguem, una de les empreses punteres a Catalunya, que estaríem les 20 millors notes i que faríem diverses, doncs, visites corporatives a les empreses, i viuríem diferents experiències, i que ens allotjaríem en un hostel a Barcelona.
D'acord, és a dir, immersió total, relació total també,
i tant,
entre vosaltres durant aquesta setmana. Com són els altres 19?
Bé, en un principi havíem de ser els 20, però va haver una retirada d'última hora i vam ser 19. Tampoc no érem els 20 millors, perquè hi havia gent que quan la van trucar, doncs, va renunciar, i per tant doncs van continuar amb la llista cap avall.
Tu eres el 12, eh? És a dir,
jo era el
12. A tu no et va venir de rebot.
No, jo era el 12, sí, sí. I bé, doncs, a mi la cosa que em va cridar més atenció és que no hi havia ningú de la província de Lleida. I després, doncs, la majoria, hi havia 3 de la província de Girona, 3 de la província de Tarragona, la resta de la província de Barcelona. És allò que vas i quan toca fer la presentació i els pares ja marxen i t'has de quedar a soles, penses, a veure com ho faig, no? Perquè això ho comentàvem aquests últims dies tots junts i dèiem la idea que portàvem tots al cap, no? A veure si són tots uns friquis d'algú o si són gent antisociable o no sé què. Pensàvem que seria molt més difícil establir...
Has posat dues etiquetes que probablement la gent deu haver pensat. Per una banda, friquis, és a dir, gent absolutament penjada amb alguna cosa que no, i guats d'allò i res més. I segona, doncs això, a la categoria de friqui i a la categoria antisocial, és a dir, que persones tancades, imbuïdes en el seu món i a mi no em vinguis.
Sí, sí.
El que passa és que probablement aquests ja deuen haver renunciat per una cosa d'aquestes. Tampoc deuen haver...
Sí, sí, ja m'ho imagino. Sí, 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 sí.
Majoria de nois, de noies...
Doncs érem 19 i érem 10 noies i 9 nois, o sigui, molt equilibrat.
Gairebé paritat. Clar, era impossible, perquè amb 19 era impossible que
sí,
arribar a la paritat absoluta, oi? A no ser que un es partís per la meitat, però... I aleshores, doncs això, descartats els friquis i descartats els antisocials, com eren els altres?
Doncs és això, jo els veia que tots van tenir molta més facilitat per començar a trencar el gel. I jo em veia allà que no sabia per on entrar. Però hi havia a la presentació els alumnes que van participar en l'edició de l'any anterior. I una de les noies va proposar, fem alguna cosa perquè no els passi el mateix que ens va passar a nosaltres. No? I ens van posar en una rotllana i van fer doncs, que cadascun de nosaltres ens anés presentant, em dient el seu nom, d'on venia... i què volia estudiar. I llavors això sí que estava molt ben pensat. La primera activitat de tots els tallers era una regata de vela al Port Olímpic. Ens van dividir en 3 grups i aquesta mena d'activitats i el que significa haver de portar un vaixell en una direcció, doncs t'obliga d'alguna manera
a col·laborar
i a començar a tenir contacte amb les persones. I de fet ara sembla, passats 5 dies, que ens coneguem des de fa anys, com aquell que diu, no?
Bueno, clar, perquè heu fet una relació, en el fons, de les 24 hores.
Clar, 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 24 hores durant 5 dies.
Durant 5 dies, que déu-n'hi-do. És sí, a dir, sí. Multiplica. Per a l'institut, vulguis que no, estàs les hores que estàs. Estaràs 5, estaràs 6 hores, no?
Sí. I a més és això que tots anàvem amb aquesta sensació de... una miqueta, no sé si la paraula és por, però... Sí, amb nervis... I després doncs, que tots ens quedàvem sorpresos davant de les empreses que anàvem a visitar, de les experiències que fèiem.
Majoria de tecnològics o majoria de lletres?
Tots, excepte dos, havíem fet el batxillerat científic tecnològic. O sigui, dues persones havien fet el batxillerat social. D'humanitats no hi havia ningú. I, de
bo,
fet...
Que bo, és a dir, eres minoria absoluta.
Era minoria absoluta, sí, sí. El que sí que passa que l'altre noi que havia estudiat el batxillerat social... vol fer un grau que és bastant semblant al meu, que és Filosofia, Política i Economia, i després hi ha un noi, que és un cas bastant particular, que ha estat fent el batxillerat científic i s'ha matriculat també en aquesta carrera de Filosofia, Política i Economia. Però en tot cas érem això, 2 contra 17, i la majoria d'ells volien estudiar o bé Medicina, Biotecnologia o Biomedicina, coses que a mi em queden molt, però que molt lluny, eh?
És a dir, els camps dels millors estudiants queden lluny del camp social, en aquest sentit.
Sí, sí, absolutament. Sí, sí. I ja de les humanitats no en parlem. Era allò que anaves preguntant, hi ha algú de l'humanístic? Hi ha algú de l'humanístic? I no hi havia ningú.
A partir d'aquí, veu passar una setmana visitant empreses i visitant gent.
Sí, 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 sí. El primer dia vam fer aquesta regata de vela al Port Olímpic de Barcelona i després vam tornar al Palau Macaya, que era on havíem fet la presentació, i vam fer un taller d'oratòria i intel·ligència emocional, suposo que també una mica per trencar el gel, amb la coach Carme Brit i amb l'actriu Marta Millà, i a la nit vam visitar l'editorial RBA. Després, altres sorties a les que hem fet, el dia següent vam anar a la Caixa, vam estar amb el Jaume Giró, Vam fer una xerrada amb el doctor Bonaventura Clotet sobre el camp de la sida, del qual és investigador. Vam tenir una visita guiada per l'exposició temporal d'Àlvar Aalto al Caixa Fòrum. Vam dinar allà amb el seu director i a la tarda vam anar a la Roca Village i vam fer una mena de taller en el qual doncs, nosaltres havíem d'actuar com si fóssim els diferents apartaments de l'empresa, baixar durant una hora o així a passejar-nos pel complex i a partir d'aquí teníem unes preguntes i les havíem de respondre com si fóssim part de l'empresa. Vam tenir aquella nit la visita del periodista Adam Martín, que ens va parlar una mica, des d'un punt de vista bastant original, de la seva vida professional i no focalitzant en els seus èxits, sinó a partir dels seus fracassos i de com s'han d'anar superant. L'endemà dimecres vam passar tot el matí a la SEAT i
a Martorell.
I a la tarda vam anar a veure l'Institut de Ciències Fotòniques a Castelldefels. Allò sí que, mira, si no em vaig a dormir va venir de poc, perquè a mi si m'interessa poc a la tarda, havent dinat i portant una mitjana de 5 hores de dormir durant aquells dies, era inaguantable. I a la nit vam rebre la sorpresa de Sor Lucía Caram. Jo em vaig quedar impressionat, no?, que vingués a veure'ns. I després ja, doncs, dijous vam passar el dia sencer a PortAventura.
Caram!
Sí, sí, vam...
Bé, dirigint les instal·lacions, oi? El Dragon Khan, era puja, era baixa.
Vam veure les cabines on tenen tots els mecanismes per fer funcionar les atraccions. I penses, realment, amb aquests botonets es pot fer funcionar Shambhala? Penses, carai, com va això, no? I després vam tenir, bueno, la típica conferència que ens feien a totes les empreses. Ens van cuidar molt bé amb els menjars i els esmorzars a tots llocs. I després vam tenir temps per les atraccions i vam anar a veure l'espectacle del Cirque du Soleil amb Aluna que s'està fent a PortAventura. I per últim, ja el divendres, doncs, al matí vam estar a HP, a la planta de Barcelona, que es dedica bàsicament a l'àmbit de la impressió. I després, doncs, havent dinat, vam anar a l'Institut de Salut Global, al costat de l'Hospital Clínic. Allò, encara sent de ciències, jo, si he de salvar alguna cosa de les ciències, és la biologia, no? I estaven fent investigacions sobre la malària i, bueno, vam tenir l'oportunitat de veure allà amb els microscopis, estar investigant una miqueta. I després ja a la tarda, a quarts de 6 més o menys, van venir a buscar-nos, van arribar a l'hora dels comiats i d'algunes llàgrimes per part d'alguns dels companys.
Déu-n'hi-do, eh? Setmana intensa, intensa, eh?
Molt, 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 molt intensa, sí, sí.
Què en treus d'aquesta setmana?
Jo, d'una banda, perquè això, el primer, no?, que em van preguntar els meus pares, com ha anat?
Com ha anat?
Com ha anat?
I bueno, penses... Els deies per telèfon, suposo, eh?
Sí, també sí, però era allò que penses, a veure, estic fent coses, tampoc estaré aquí responent els missatges tot el dia. I, a més, teníem una de les normes, era la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils durant les experiències.
D'acord.
Per tant, teníem una estoneta a la nit.
Té una certa lògica, això.
Sí, sí, sí. Llavors, d'una banda em quedo per gran avantatge de poder haver visitat, doncs, aquestes empreses, poder haver conegut en persona el doctor Clotet, a Sor Lucía, a Adam Martín. I, bueno, d'una banda això, que seria més des de la perspectiva acadèmica, però després jo em quedo amb l'haver pogut establir una relació tan fàcilment amb persones que no les coneixia de res, amb persones que són bastant semblants a mi, però alhora són molt diferents, i que tots ens trobàvem en la mateixa situació com parlàvem abans, no? I això, el dia del comiat, a l'autocar, mentre tornàvem cap al hostel, els organitzadors ens deien, va, dieu unes paraules, no? I quan cadascun deia, li tocava el seu torn, parlàvem tots sobre el mateix, no? Sobre haver tingut la sort de cohesionar bastant com a grup, que és una cosa que és bastant difícil, sobretot en aquesta edat, i això, poder establir un vincle d'amistat, doncs, tan fàcilment, sense... No hem trobat problemes a l'hora de dir, doncs, mira, aquesta persona, doncs, se sent superior a l'altra, o aquesta persona, doncs, intenta autoexcluir-se, el que sigui, no?
I és un punt, perquè diguem que quan un està entre les 20 millors notes de Catalunya, l'ego pot pujar
com
la borsa, oi? Com l'espuma.
Sí, però de fet ens quedàvem impressionats perquè anàvem a les empreses i ens deien, bueno, sou el futur de Catalunya, sou les 20 millors notes.
I a sobre us passaven el raspall.
Sí, ens passaven el raspall i era allò que tu hi havia moments que paraves un moment i penses, ostres, és que sí, sóc les 20 millors notes, però això d'on ha sortit? D'un examen que potser si m'haguessin fet una altra pregunta no hauria tret aquesta nota i no hauria estat entre els 20 millors. Però és això que els empresaris ja et comencen a reconèixer d'aquesta manera i et comencen a dir, és igual el que estudiïs, en una empresa es necessita de tot, aquí teniu el vostre lloc, ja us passarem el contacte i tot això, però és això. A mi almenys em quedava una mica gran això de dir, sou el futur de Catalunya, les 20 millors notes i...
Uh-huh. I entre els companys, uh-huh. aquest ego del que parlàvem,
sí.
es veu, encara no en tothom, uh-huh. perquè evidentment tots sou persones diferents, òbviament, però
sí.
Es veia més, menys, o dius, no, és que són persones absolutament normals, com els meus companys de classe del Benaprés.
Jo em vaig quedar bastant sorpresa amb això, sí, són... persones que jo crec que si tu no et diuen, tu ens veus allà convivint durant tota una setmana o les escenes que estàvem junts a l'autocar, al hostel, fent el burro, el que fos, si tu no et diuen que són les 20 millors notes de l'Espau, tampoc ho penses, no? Perquè era això, tampoc...
És que clar, si li expliques a algú del carrer, mira, és que hem ajuntat les millors 20 notes de Catalunya, algú es pensarà allò, la imatge aquella d'Eton, dels senyors que surten, tal, de les pel·lis britàniques, no?
Sí, sí.
No era això, oi?
No, i és que a més tampoc hi havia ningú que es pogués creure més perquè la diferència era de 3 dècimes perquè la nota més baixa dels 20 era un 9,55 i la més alta un 9,85, és a dir, estàvem tots allà molt concentrats i tampoc crec que hi hagi hagut la voluntat per part de ningú ni de creure superior ni de fer-se notar més que els altres.
Us heu fet amics?
Ens hem fet amics, sí. Van, un dels companys va fer... un grup de WhatsApp, ara
vaja,
que actualment es fa un grup de WhatsApp
vaja,
per qualsevol cosa.
Vaja, un altre grup de WhatsApp.
Un altre grup. I és allò que fins ahir estaves 2 hores sense mirar el mòbil i quan l'obries eren 200 missatges, no? Passant les fotos que ens havien fet, aquelles punyalades per l'esquena de quan s'està dormint a l'autobús, foto i tot això. I després, doncs, comentant aquestes experiències, no? Uh-huh. Però sí, amistat... Sí, jo crec que ha estat un vincle molt maco el que hem establert i després, doncs, això, no? Ja comences a acceptar la sol·licitud d'amistat a Facebook, a penjar fotos, a comentar-les, però ara sí que semblem una mica, potser una mica secta, no? També.
Exacte. Més enllà de la relació amb els companys, de què t'ha servit aquesta setmana?
Sobretot per... jo he vist com una mena de... mini preludi pel que pugui passar a partir del setembre, no? El haver d'anar a llocs nous sense saber amb què et trobaràs ni amb qui et trobaràs i a veure, doncs, això, trobar-te amb persones que són notablement molt més intel·ligents que tu, persones de les que has d'aprendre i això, no? Haver d'anar a un lloc que no saps què et trobaràs ni amb qui, a estar escoltant perquè qualsevol cosa de les que ens parli sigui qui sigui d'aquests empresaris et servirà i tot has d'estar allà amb tots els sentits posats i per tant això, no? Jo deia, és allò que quan tens nervis el dia d'abans dius ai, és que no sé si anar, no? Però és allò que jo anava al tren i era com, bueno, ara ja o sigui, al setembre ho hauràs de fer, per tant més val que ho facis ara, viuràs una mena de prova del que podria ser això. I bueno, doncs, anar a la gran ciutat també, no? Perquè la gent es notava molt això, la diferència dels que eren de Barcelona amb la resta, no? Perquè no hi havia, bueno, algú de Girona capital, però no hi havia ningú de ciutat, no? I és això, no? Anar a un lloc que et coneixes, però et coneixes els 4 llocs cèntrics i amb gent que no coneixes a fer coses que no saps i no saps el que et depararà l'endemà.
L'experiència per tant ha estat positiva, dones per bo l'haver acceptat aquesta invitació de participar en això, en un curs de lideratge i creativitat.
Dono gràcies als que m'ho van oferir i el patrocinador, perquè si no hi haguessin hagut diners per part de la Caixa, això no s'hauria fet, eh?
I... Oh, la Caixa ja sap a qui busca, eh? Perquè els 20 últims no els hi ofereix, això, eh?
I després, doncs, una de les coses que vaig dir quan em va tocar a mi dir aquestes paraules de comiat, que és que ara sí que podia dir que havia valgut la pena esforçar-se tant durant aquest curs, no? Mm-hmm. Perquè al viure aquesta experiència no tenia res a veure amb el que jo m'esperava i realment ha estat... o sigui, en guardo un record maquíssim.
Mm-hmm. Ara te'n deixo... Estem arribant cap al final. Mm-hmm. I et deixo una pregunta difícil pel final.
A veure.
Has tret un 9,6 a la selectivitat. Vas treure un 9,8, em sembla, sí. Has dit? 85?
No. 86.
86.
Els números...
El ben après de batxillerat. Mm-hmm. El sistema educatiu valora més la capacitat d'expressar o la retenció?
Sobre aquest tema vam estar debatint amb l'Adam Martín. Uh-huh. I vam anar a parar això, parlar sobre el sistema educatiu. Casualment, tots trobàvem doncs mancances, no? en el que es valora en el sistema educatiu vigent. Però, bueno, clar, tampoc no sé si podem parlar gaire perquè hem tingut la sort de ser supervivents, no? D'això. Però sí que penso que potser no es valora suficient l'aprenentatge de la persona. Es valora bastant el que seria l'esforç i la superació, però jo crec que no s'aprofundeix suficientment en la transmissió dels coneixements, i ja no només dels coneixements, no? Perquè el vincle que s'acaba establint entre el professor i l'alumne no és només de parlar sobre la seva matèria i prou, no? Però, clar, també penses, i com es valora si una persona ha après de veritat? Perquè jo puc empullar moltíssim i a l'examen trec un 10. I ho he fet en alguns casos, eh? O sigui, jo ho reconec. Però no es valora això, el creixement com a persona, ni tampoc el veritable aprenentatge.
Creus que les empreses necessiten gent que hagi après molt o gent que puguin explotar molt? No sé si m'he explicat correctament. I m'ho has de contestar ràpid perquè sempre està tirant el temps a sobre.
Jo crec que potser és més fàcil la gent que es pot explotar. Uh-huh. Però en un món que cada cop és més competitiu es necessita persones amb coneixements més transversals i també gent amb molta capacitat d'aprenentatge.
Doncs Rubén García del Horno, moltíssimes gràcies.
A tu.
Moltes felicitats de nou per aquest 9,6 a la selectivitat, millor estudiant de Sitges, òbviament, i 12è de Catalunya, que la setmana passada va participar en aquest programa impulsat, patrocinat per CaixaBank, sobre un taller d'una setmana en lideratge i creativitat. Ens ha explicat, i força bé, entenem, doncs aquesta experiència. Sobretot, cal ser metòdic, cal ser metòdic, i ens quedem amb un ensenyament que ens ha deixat sobre la taula. És important estudiar allò que et motiva, allò que t'agrada, perquè d'aquesta manera la cosa anirà millor. Rubén, moltes gràcies.
A vosaltres.
I moltíssima sort en aquests estudis en Ciències Polítiques i de l'Administració.
Gràcies.
I a tots vostès, ara ho deixem aquí, en Notícies amb la Xarxa, i després més coses. Fins ara.